L'antic Hospital de la Santa Creu, la Casa de la Convalescència i l'antic Col·legi de Cirurgia acull la seu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Aquest espai va ser el centre del Servei Sanitari de Barcelona durant més de 500 anys, del segle XV fins al segle XX. L'acadèmia va ser creada el 1770 amb el nom d'Acadèmia Medico-Pràctica i, tot i que va passar per diferents noms, no va ser fins al 1991 que adopta el nom actual. La sala Jean Bernat és una de les sales emblemàtiques d'aquest espai, una sala on ara podem donar-li un ús fora de l'habitual. Us explicarem què podem fer en aquesta sala. Eulàlia Armengol, molt bon dia.
Molt bon dia.
Eulàlia Armengol és la directora d'Esternàlia, que és una empresa que s'encarrega d'organitzar, de muntar activitats culturals en diferents espais. Espais moltes vegades, com en aquest cas, especials, diríem.
Sí, aquesta és la idea de l'empresa.
Eulàlia, com és aquesta sala? Comencem per explicar una mica l'hàbitat.
L'Hàbitat és la seu d'aquesta Acadèmia de Medicina, és del segle XVIII, però una de les peces fonamentals és la sala de dissecció. Llavors és un anfiteatre amb un cadiram extraordinari de pell treballada, també del segle XVIII. Llavors hi ha una làmpara de Murano que els hi va regalar l'Alfons XIII. I al mig hi ha una taula que és com ovalada de marbre massís, que és on te feien les disseccions anatòmiques. Portaven els malalts que ningú us demanava de l'Hospital de Sant Pau, gent pobra, gent que no tenia família, gent que no podia pagar-se l'enterrament, i feien allà les disseccions. I les feien a l'estiu no, perquè la pudor els matava, sinó que les feien a l'hivern, i llavors tots els estudiants i els metges estaven allà estudiant tot el que és el procés anatòmic de les disseccions.
Escolta'm, Eulàlia, i en aquesta taula ara sopem. Que amb això que has explicat prèviament, no sé si cridarà l'atenció a moltes persones, francament.
No, en aquesta taula exactament no hi sopem. Aquí és on t'expliquem, fem un recorregut per l'acadèmia, que hi ha unes sales molt boniques, uns quadres preciosos, doncs bé, fem el recorregut històric per la sala que s'acaba en aquesta sala anatòmica, i aleshores, sortint d'aquí, anem a una altra sala contigua, que és on te fem el sopar.
Ah,
sí.
Home, ja suposàvem que l'havien netejat molt bé, no?
Sí, sí, però a veure, si algun lloc hi hagués d'haver fantasmes, és allà.
Sí, està clar.
Sí.
Tots concentrats.
Per tant, nosaltres anem amb la zona de les bons auguris i dels bons sentiments.
En aquesta altra sala, en aquesta altra taula, que no és la de les disseccions, es fa el sopar dels sentits.
Exacte.
Que és molt més que un sopar. Podríem parlar de que, evidentment, es menja, però que no és aquesta la finalitat, bàsicament.
No, així és com nosaltres fem divulgació cultural i científica, i a més fem un sopar, en aquí és al revés. En aquí el sopar és la divulgació científica o cultural. Nosaltres ens feia molta il·lusió fer alguna cosa aquí a la Real Acadèmia de Medicina, i és clar, és difícil a veure què podem lligar amb la medicina, perquè no els hi podíem fer un sopar de callos,
clar, no.
I rotllons.
Que estrany.
No, vam dir això, no els hi agradarà. I vam estar rumiant, i com que allà precisament va treballar Ramón y Cajal, i va fer en aquells laboratoris, va fer la descoberta que li van atorgar el Premi Nobel de Medicina del sistema nerviós i les neurones i tot plegat, vam dir, home, doncs ja està, partint dels estudis neuronals del Ramón y Cajal, fem un estudi de com treballen les neurones del nostre cervell a través dels cinc sentits. I aleshores aquest sopar, que és un sopar que no és com uns que fan que són a les fosques, sinó que és un sopar que fem treballar els cinc sentits. Tenim música en viu, que han creat una peça per explicar com entra la música en el nostre cervell, és a dir, sents un instrument, després n'hi afegeixen un altre, després n'hi afegeixen un altre, vas veient com el cervell construeix la música i com destria els instruments, mentre que si els hi dones sencers no és capaç de destriar-los, i després com el nostre cervell ens enganya. Nosaltres això ho hem preparat amb uns científics que ens han ajudat, després també un dels acadèmics que és un acadèmic de neurologia també ens ho ha ajudat a validar, o sigui, ens hem documentat molt bé per fer aquest joc. I aleshores partim d'una base, que cada segon rebem 3 milions d'impactes. D'aquests 3 milions d'impactes en retenim 300. I d'aquests 300 el cervell els guarda, com si diguéssim, i com que es veu que l'energia que necessita el cervell per prendre una decisió és molt elevada, té com una sèrie d'automatismes. És a dir, jo dono per sentat que aquí hi ha una cosa blanca i que això serà paper, i si vull escriure, agafo això i escric. Però si aquí hi hagués un full de, jo què sé, de xocolata, i jo ho veiés igual que el paper, el meu cervell no es para a pensar: carai, això és blanc, hi ha lletres, serà un paper? No.
Clar.
El cervell et dona la informació automàtica, però també et dona informació errònia.
I aquesta informació automàtica que ens dona respecte al sentit del gust, és una cosa que vosaltres heu lligat amb aquest sopar.
Sí, nosaltres hem lligat el gust, perquè de vegades ens pensem que una cosa té gust i no és que tingui gust, té aroma. Llavors fem un joc que t'anem a tastar una esferificació. Tu et tapes el nas, et menges aquella esferificació, que no té gust de res absolutament. I quan et destapes el nas, un gust que és mentida, és una aroma brutal.
Un aroma que penetra i que el teu cervell identifica com...
Ara no et puc dir què és, però hi ha determinades productes que no tenen gust de res, sinó que només tenen aroma. Llavors juguem, demostrem això. Demostrem, doncs, que el cervell, si li canvies coses, decideix que una cosa, per exemple, aquesta flor tan bonica, que és de color vermell, que tinc aquí davant, jo penso que és tan maca que segur que és de plàstic, quan no, quan és real. És a dir, el cervell dona per sentat moltes coses i a vegades t'enganya. I juguem amb enganys de la vista, amb les textures, amb moltes coses, és a dir, fins i tot amb un tast de vi, que segons amb què la mateixa cosa tastes un vi o un altre, et resulta més fresc o més espès. A veure, això no és...
Amb la mateixa... Tastes, què vols dir? Amb algú que acompanyi?
Un producte.
Que acompanyi.
Tastes un producte amb un vi blanc o amb un vi negre, un vi blanc que és àcid i el vi negre, doncs, que és més contundent, i amb un determinat vi és molt més agradable que amb l'altre, i hi ha un producte que fem que és desagradable amb tots dos vins.
Home, hi ha una frase, una dita molt popular, que és allò de que no te la den con queso, que justament venia d'aquí, no? De que el formatge el que feia és que desvirtuava la qualitat del vi.
Exacte, i després també que, per exemple, els que fumen no tenen el mateix sabor.
El mateix,
i que molta gent, i que això és cultural. És a dir, tu culturalment, depèn de què veus, saps de què té gust. I per tant, el teu cervell està preparat perquè allò tingui aquell gust. Si tu fossis d'una altra cultura, això no ho faries.
Clar. També hi ha una qüestió que deu ser aquesta, la qüestió de com els aromes, bàsicament, o els sabors, també pot ser, et transporten a altres èpoques de la teva vida, no? Que identifiques, no sé, l'olor del préssec, per exemple, la identifiques en quan eres petit i hi havia uns préssecs al fruita de casa teva.
Sí.
Bueno, això, els préssecs ja no fan tanta olor.
Amb això no hi podem jugar, però t'explicaré un joc que no fem, però que el volíem fer, i per tant us el puc explicar, aquest. És a dir, les universitats de Harvard i de Cambridge van fer un estudi conjunt posant sorolls i feien un tast, per exemple, de whiskies. I aleshores van demostrar, i jo tinc aquests sorolls, perquè vam estar a punt de fer aquest joc, però vam dir no, perquè a molta gent no li agrada el whisky i no fem això. Hi ha un soroll que se sent com portes que grinyolen, sense allò com cruixir de fusta. Hi ha diferents sorolls. Quan poses aquest soroll, la gent, el whisky garrafa extra luxuri,
el troba meravellós.
Es pensa que és un gran reserva.
Com si fos d'una cuva de roure francès.
Perquè associen el soroll de fusta, i això ho fan amb cabines tancades, i les està demostradíssim, doncs, que la gent, quan li poses un soroll de fusta i li dones un whisky, pues tot el troben fantàstic.
Escolta, el suport dels sentits pot ser una molt bona, una molt bona proposta per regalar, per exemple, no?
Sí.
És una gran sorpresa.
Sí, i una cosa que hem descobert ara, perquè només fa dos mesos que ho fem, que és més divertit si va un grup.
Clar.
És a dir, hem vist parelles que s'ho passen bé, però, per exemple, ara, imagina't que anem tu i jo.
Clar.
Això de què té gust? I tu dius, de pera, i jo... Ai, jo em pensava que era de poma.
Ja està, aquí s'ha acabat.
I aquí s'ha acabat el broc.
Clar, ja no hi ha res més a dir.
Però, en canvi, l'altre dia van venir dos grups de gent d'uns 30 i pico d'anys, els altres eren de senyores més grans i tal. Escolta, s'ho van passar bomba.
Clar, perquè és molt diferent.
Perquè
si hi ha 10 persones, potser hi ha 10 criteris diferents.
Sí, no? I, a més, segons quins productes no n'encerten ni un, ningú, eh?
Clar.
Perquè tothom ja comença a delirar. No, això és això, això és allò.
Sí. Home, això ja ens passa als restaurants moltes vegades, sense que estigui preparat, a vegades estàs menjant alguna cosa i dius, aquí té sabor, això, no?
Això que nosaltres vam començar, doncs, amb molta il·lusió, perquè és un... hem fet estudis de neuromàrqueting, de neurociències, és a dir, que ens ho hem treballat molt, però, esclar, nosaltres això és un preu com molt popular, perquè hi ha música en directe, hi ha una visita guiada que hem agafat historiadors, vull dir...
Està perquè la Reial Acadèmia es podia visitar fins ara?
Sí, 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 es pot visitar, eh? I, de fet, la visita guiada ens l'ha fet. El disseny de continguts ens l'han fet els de la mateixos de l'acadèmia i el doctor Corbella, que és l'historiador de l'acadèmia, ens hi va donar els últims tocs.
Molt
Vull
bé.
Dir que està tot com molt cuidat, en aquest sentit. Doncs la gent, potser algú es va pensar... Periodistes... O sigui, no pas gent del carrer, eh? Però això ens ho vam trobar amb periodistes. Que els periodistes van pensar que això era com cal el Ferran Adrià, saps? I dius, escolta, pel preu que val això no pot ser, perquè un sopar de tas d'aquests valen hasta 1.000 euros per cobert. I aquest val 69,50, i si vas per Atràpalo o per qualsevol altre portal...
Encara et pot sortir més econòmic.
Et pot sortir més econòmic. Per tant, és un menjar boníssim.
Sí, però que no és el gran sopar, que no és això el que vas, sinó que el que vas és a
jugar.
A jugar amb els sentits i amb
vas
el menjar.
Vas a jugar amb els sentits i el menjar és boníssim, eh? Molt ben presentat, molt ben... La llàstima és que sempre tenim fotos del menjar, però en aquest només hem fet fotos del primer, de l'aperitiu.
Per no desvetllar-ho.
Clar, perquè si no té gràcia.
Clar.
Té gràcia.
Molt bé. Escolta, ens ha agradat molt aquesta idea del sopar dels sentits i volíem que els nostres oients ens participessin d'aquest sopar de la Reial Acadèmia de Medicina, que a més de mostrar-nos en totes aquestes sales i fer-nos totes aquestes visites guiades, ens permet fer un joc divertit, amb un preu molt raonable, entenc, i descobrir com el nostre cervell ens enganya, que ja era el que ens quedava per descobrir.
Sí,
que també ens enganya el cervell.
Home, el cervell és el que més ens enganya. Li hem anat donant idees i ell es queda amb allò.
Doncs jo creia que com a mínim el cervell estaria a favor meu i ara resulta que m'enganya.
No, a mi em van demostrar quan estàvem preparant això, la persona que ens va ajudar, que són una empresa que es diuen Perfectnet, que són els que els hi fan els jocs en el Joan Roca, doncs em va ensenyar un tauler d'escacs i em va dir, diu, què veus aquest tauler d'escacs? Però a un pam de distància, dic, res, està bé. I llavors va tapar amb les mans la majoria de línies. I vaig veure que hi havia dos que estaven mal posats. Quan va treure les mans ho vaig tornar a veure bé.
Clar. Home, a mi l'altre dia em van enviar una fotografia que em sembla que fins i tot ho vaig comentar amb la Rosa Hernández, la productora del programa, una fotografia que teòricament haig de veure alguna cosa, que és un mur de pedres. Només veig un mur de pedres. Me l'he mirat quantitat de vegades, estic segura. Llavors resulta que quan veus el que tens que veure sembla que ja no pots tornar enrere.
Exacte.
Ja no veus les pedres, ja veus una altra cosa.
El tauler d'escacs és el paradigma de dir, el cervell, el tauler d'escacs sap que és així i no es molesta mirar-lo.
No
veu. Encara que hi hagi una pífia, el cervell no es para a comptar-los.
Una mica inconscient.
Un de blanc, un de negre, un de blanc, un de negre. Així se'ns va, eh?
Així se'ns va.
Així se'ns
clar,
va,
si ens enganya el cervell, és inconscient. Com ha d'anar la vida? Com
així se'ns va. Que allò comprem bou per bèstia grossa.
I tant, i tant. Eulàlia Armengol, moltes gràcies per compartir aquest esmorzar. T'acaben de portar el cafè.
Moltes
ara
gràcies.
Ara ja ho tens tot a punt.
Deliciós.
Anem a esmorzar amb aquest cafè i gràcies per explicar-nos aquest sopar dels sentits. que nosaltres volíem que els nostres oients coneguessin i que tinguessin l'opció de disfrutar-lo, en definitiva. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Adéu.